Dimecres són les 8, comença el supermatí.
Bon dia. La boira d'aquest matí deixarà pas a una jornada assolellada a partir del migdia. Temperatura continguda, alta a l'interior.
Bon dia, és dimecres 8 d'abril del 2026. A Morells ha sortit el sol quan passaven 4 minuts d'un quart de 8 i estan ara a una temperatura de 9 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el supermatí d'avui, entre altres temes, us explicarem que el pla de l'Ajuntament de Begur ha aprovat l'adjudicació del Servei Municipal d'Aigua Potable i Clavegueram i que els pressupostos participatius del 2027 de Palafrugell dupliquen les propostes i arriben a 213 iniciatives. I també que l'operació Retorn de Setmana Santa es tanca sense víctimes mortals i amb menys retencions. A l'entrevista d'avui parlarem amb Jaume Benavente, guanyador del Premi Empordà de Novel·la 2026 amb la novel·la Andròmeda, i ho acabarem tot avui parlant d'oci i tecnologia amb Martí Seguer. Això serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als titulars més destacats d'aquest matí de dimecres 8 d'abril del 2026 aquí al Baix Empordà. I comencem aquest repàs dels titulars més destacats d'avui saludant a la Maria Alzina. Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia.
Neix el programa Fet al Parc, una iniciativa que vol agrupar, reforçar i donar més projecció a les iniciatives agroalimentàries i artesanals que es desenvolupen dins dels espais naturals protegits de Catalunya.
La proposta l'ha presentat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest passat dijous des del càmping Les Medes de l'Estartit. Segons ha explicat la consellera, el programa neix amb la voluntat de reconèixer aquells productors, elaboradors i artesans que treballen en coherència amb els valors ambientals i paisatgístics del territori. En aquest sentit, ha subratllat que Fet al Parc pretén convertir-se en una eina pública per equilibrar el desenvolupament econòmic amb la conservació dels espais naturals.
I la Bisbal d'Empordà continua desplegant un ampli programa d'activitats en el marc en la seva designació com a capital del tennis català 2026.
Durant tot l'any, el municipi impulsa propostes que van des de la promoció del tennis a les escoles fins a la formació de tècnics i àrbitres, passant per iniciatives de caràcter inclusiu i activitats obertes a tota la ciutadania.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha proposat adjudicar el servei de recollida selectiva de residus i gestió de la planta de transferència a l'empresa GBI Paprec, després del procés de valoració de les ofertes presentades al concurs de licitació.
La proposta arriba un cop analitzades les candidatures. L'empresa seleccionada ha obtingut la millor puntuació global amb prop de 100 punts per davant de la resta de licitadores.
I el Pla de l'Ajuntament de Begur ha aprovat l'adjudicació del Servei Municipal d'Aigua Potable i Clavegueram, un servei bàsic per al dia a dia del municipi.
El contracte tindrà una durada inicial de 4 anys amb possibilitat de prorrogar-lo anualment fins a un màxim de 4 anys més. Aquesta fórmula permet garantir estabilitat en la gestió d'aquest servei al municipi.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, què tal, Joan?
El pressupostos participatius del 2027 de Palafrugell dupliquen les propostes i arriben a les 213 iniciatives.
L'augment s'ha justificat per la diversificació dels canals de participació. El procés continua ara amb la valoració tècnica abans de la votació prevista entre setembre i octubre.
I aquesta casa, Ràdio Capital, presentarà demà dijous, 9 d'abril, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, el podcast de ficció sonora Aquella nit al Tiffany's. Maria.
Seran un acte obert al públic que posarà el focus en el context històric i social que dona vida a aquesta producció. El podcast recupera l'episodi real de l'intent d'atemptat a la discoteca Tiffany's durant els últims anys del franquisme, un cas que recull el llibre El pacifista, que volia volar una discoteca i que ha servit d'inspiració per a aquesta ficció sonora.
Palamós ha posat en marxa una iniciativa comunitària per elaborar un arbre de Nadal de ganxet amb la participació de la ciutadania.
El projecte busca implicar veïns i veïnes en una proposta col·lectiva i creativa. La crida està oberta a persones de totes les edats i també s'hi poden sumar persones sense experiència que rebran formació bàsica en la tècnica del ganxet durant les sessions organitzades.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Joan.
L'operació Retorn de Setmana Santa es tanca sense víctimes mortals i amb menys restriccions.
L'operació Retorn de Setmana Santa s'ha tancat sense víctimes mortals i amb menys retencions, tot i l'augment de mobilitat. Al Baix Empordà s'han registrat unes cues puntuals, sobretot a la C31.
I el MIC 2026 tanca una edició de rècord i consolida així el seu pas aquí a la comarca del Baix Empordà.
El MIC 2026 ha tancat amb rècords de participació i Palamós com a escenari principal de les finals. El torneig es consolida com una competició de referència al futbol formatiu amb gran projecció internacional.
I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest matí de dimecres al Baix Empordà, que ampliarem d'aquí una estoneta a l'informatiu, però és que més enllà de la nostra comarca també passen coses. I és que els Estats Units, Israel i l'Iran accepten aturar els atacs dues setmanes i reobrir l'estret d'Hormuz. Després d'arribar a l'acord proposat pel Pakistan, l'Iran diu que aquest divendres arrencaran les negociacions de pau. Així tot, Israel deixa fora el Líban d'aquest alto el foc. I la missió Artemis 2 de la NASA ha començat el viatge de tornada cap a la Terra després de fer història la passada matinada a l'òrbita de la Lluna. Després de perdre la comunicació amb la NASA, com estava previst, mentre sobrevolava la cara oculta de la Lluna, han completat amb èxit les tasques del sisè dia de viatge i ja enfilen el camí de retorn. I aquí a casa nostra, els dos mesos i mig de crisi de Rodalies han costat fins ara 186 milions d'euros, segons ha informat el ministre de Transport, Òscar Puente, que espera que el mes de juny ja estiguin resoltes les limitacions temporals de velocitat implantades des del 20 de gener, un centenar de les 205 que hi ha actualment. I en clau judicial, el germà de Coldo diu que va anar dos cops a Ferraz a recollir sobres amb diners. Durant la primera sessió del judici pel cas de les mascaretes, el fill d'Avalos s'ha desvinculat de la trama i ha dit que no custodia els diners del seu pare, com insinua la fiscalia. I avui dimecres comença la campanya de la renda 2025. Des d'avui, 8 d'abril i fins al 30 de juny, tots els contribuents que hi estiguin obligats podran presentar la declaració per internet. A banda, ja es podrà consultar l'esborrany de la declaració i també les dades fiscals. I el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, torna a rebutjar el trasllat temporal del Guernica al País Basc. El mateix dia que el PNB ha portat al Senat la petició per saber els motius de la negativa, Urtasun els ha respost que els informes tècnics són clars i desaconsellen el trasllat de manera rotunda. Aquests són els titulars més destacats d'aquest matí de dimecres 8 d'abril del 2026. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Previsió que, com sempre, com cada matí, ens porta Isaac Vila. Bon dia.
Bon dia, Joan. Com anem?
Doncs prou bé, aquí esperant la teva previsió. Ja ens has avançat una miqueta abans que hi ha hagut alguns bancs de boira aquest matí de dimecres i que això comportarà unes temperatures més elevades pel que fa a la resta del dia. És així?
Aquest dimecres, com és habitual, a la primavera comencem amb boira. Una boira mitjana, al voltant dels 200 metres de cota, que es mantindrà tot aquest matí i a partir del migdia començarà a dissipar-se. Una boira que ve formada per aquest contrast entre les temperatures elevades de l'interior i aquest mar encara fred i aquesta estabilitat. Una situació totalment normal a aquesta època de l'any. La temperatura ara mateix és una mica més alta que ahir. Continuem amb els valors frescos a primera hora. 10 graus a Verges, 11 a Torroella de Montgrí, 11 a Palafrugell o una mica més baixes, 7 7 graus i mig a Calonge. Bé, una situació que serà força contrastada. A la nostra comarca la temperatura al migdia no pujarà tant, valors al voltant dels 18-20 graus, però és que a l'interior, a Girona i a més interior de Catalunya, avui podríem arribar a superar els 25 graus, amb valors fins i tot que podrien arribar als 30 a Ponent. Una situació d'estabilitat que es mantindrà durant com a mínim fins divendres.
Doncs la primavera que arriba de ple aquí a la casa nostra al Baix Empordà després d'unes primeres setmanes amb ventades fortes, amb temperatures poc habituals per aquesta època de l'any. Són les 8 i 10 minuts del matí. Nosaltres d'aquí res hi tornarem per fer el repàs informatiu a la resta de titulars d'aquest matí de dimecres, també per parlar amb Jaume Benavente, guanyador del Premi Empordà de Novel·la 2026, per presentar-los la seva novel·la guanyadora d'aquest premi, titulada Andròmeda, i també ho acabarem tot parlant d'oci i tecnologia amb Martí Seguí aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Això serà d'aquí una estoneta. Ara fem una petita pausa per a la publicitat, de seguida hi tornem amb tot aquest contingut que ja us hem explicat. Serà fins ara.
Dia 10, 11 i 12 d'abril, Expocasió La Bisbal d'Empordà, capital de la ceràmica. Hi trobareu cotxes, furgonetes i autocaravanes. I bueno, remeneu només els cotxes, la ceràmica no la toqueu.
Perdoneu.
Expocasió La Bisbal d'Empordà, 10, 11 i 12 d'abril.
Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
L'Associació de Restauració i Oci Nocturn de Platja d'Aro presenta La Primavera de Tapes, una ruta de tapeo, copeo i bailoteo durant la setmana de Sant Jordi a Castell Platja d'Aro i S'Agaró. Participa-hi i guanya una nit a l'Hotel Nàutic Park. Experiències VIP a Sasa, Papillon o a Be Out i sopars gratis o descomptes en tots els locals de la ruta. Segueix-nos a Instagram, arionpda.
Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
Un minut i serà un quart de nou. És moment ara per escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Dani Cortés.
La intel·ligència artificial està canviant la manera com la gent busca informació i això està posant en perill moltes organitzacions periodístiques. Fins fa poc, ja ho sabeu, el circuit era senzill. Tu tenies una pregunta, anaves a Google, Google et mostrava una llista d'enllaços, tu feies clic a un diari o una ràdio i llegies la notícia. Aquella visita era el que permetia als mitjans viure, amb publicitat, amb subscriptors, amb presència, i ara aquest circuit s'ha trencat. Google ha incorporat la intel·ligència artificial artificial als seus resultats. Quan busques alguna cosa, el cercador et dona directament la resposta, sense que hagis d'entrar a cap web. No cal que facis clic, doncs. La informació la trobes allà, resumida i directament per tu. Per l'usuari, clar, això és molt còmode. Per al periodisme, però, el problema és molt seriós. L'any passat, una de cada tres visites que els mitjans rebien van desaparèixer. Des de Google, les visites des de Google. I les previsions diuen que en 3 anys pot arribar a desaparèixer gairebé la meitat. Menys visites significa menys ingressos. Menys ingressos significa menys periodistes, menys investigació i menys qualitat informativa. I la paradoxa, per tant, és dura. La IA s'alimenta del contingut que fan els periodistes i alhora els deixa sense el tràfic que els permet sobreviure. En aquest context, com sempre diem, el periodisme local té alguna cosa que de moment sembla que la intel·ligència artificial no pot substituir, que és la veu pròpia, el coneixement directe, la confiança de la gent. Ningú no buscarà a la IA què passa a Palafrugell. Sabrà que la font del periodisme local és la que serveix. Ho escoltarà a la ràdio, ho llegirà a la web, a les xarxes, perquè és qui li dona la confiança. I això avui és un actiu i hem de saber-ho valorar.
Moltes gràcies, Dani, per aquest comentari. Com sempre, ferm defensor de la ràdio local, de la ràdio de proximitat, com fem aquí al Supermatí, a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, a Ràdio Bisbal i també a Ràdio Begú. Moltes gràcies, Dani. I nosaltres, quan passa un minut d'un quart de 9 del matí, donem pas a l'entrevista. Jaume Benavente va guanyar el Nova Premi Empordà de novel·la amb la novel·la Andròmeda. El guardó lliurat a Begú la setmana passada reconeix una novel·la coral sobre la fragilitat humana i consolida el premi com a referent literari aquí a Catalunya. I per saber-ne una mica més, ja ens acompanya avui aquí en directe el seu autor i guanyador d'aquest premi, Jaume Benavente. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, felicitats pel premi.
Moltes gràcies.
No sé com el vas rebre.
Com el vaig rebre? Doncs fantàstic, els premis reben de manera fantàstica. Jo vaig sentir molt content els premis i presentes, però esclar, vull dir, no sé, guanyar-lo va ser una agradable sorpresa i aquesta novel·la, que per mi és molt important, doncs el fet de tenir aquest afegit del premi crec que li pot donar una projecció, una difusió més gran que la que obté normalment un llibre que el publica. El publiques i prou.
Clar, quan entrevistem un escriptor, un autor, normalment ja hem llegit el seu llibre, però aquest no és el cas, perquè encara no es pot llegir el llibre. Ja, no sé de què tracta Andròmeda, què ens pots explicar?
És una novel·la complexa, és una novel·la molt en la meva última línia d'escriure novel·les coral, de novel·les collage o mosaic, no?, amb diferents veus. Bàsicament, jo podria resumir-ho dient que tracta sobre la fragilitat humana, sobre la superació de l'adversitat i fins i tot de la destrucció, i també sobre el paper de l'art en la vida de les persones i el viatge catàrtic, el viatge que pot regenerar la teva vida o fer-te superar determinades situacions de conflictes. Una novel·la també de conflictes. Té el títol i és molt indicatiu del que trobarà el lector a la novel·la. Teòricament, dintre de 4.000 milions d'anys, la galàxia Andròmeda col·lapsarà amb la nostra i ens engolirà. Doncs bé, un dels temes col·laterals de la novel·la és també la substitució de mons, els mons que es van superposant i que ens van canviant la nostra vida. Aquí, en l'eix d'aquesta novel·la, hi ha el terrabastar i l'element de destrucció que introdueix la malaltia en una tranquil·la parella artística que viu a la floresta. La malaltia de l'ictus en ella doncs provocarà una sèrie de coses i de moviments.
No sé, parlant del títol que bé has introduït, que és, sí, Andròmeda, no sé si és dels escriptors que primer escull el títol i després escriu la novel·la, o el títol sempre al final.
Jo, el títol per mi mai al final. Jo sóc de la primera línia, o sigui, dels que el títol em serveix una mica com a motor. És evident que quan comences un text sabràs, tindràs el tema clar, no l'argument ni els personatges, sinó el tema, l'atmosfera, cap a la mirada que vols traslladar, però el motor és com un disparador, eh? O sigui, quan tinc el títol és com un disparador, quan tinc el títol és una idea central, una idea força que orienta el text, no? I que m'ajuda a concentrar. I Andròmeda, el fet aquest, no? D'un món que és engolit per un altre i que a més es mou en espiral, que és com es mou aquesta galàxia, doncs els diferents mons que hi ha en aquesta novel·la, perquè és una novel·la que té diferents àmbits geogràfics, la floresta de l'entorn de Barcelona, un lloc d'Armènia, Brooklyn i finalment Islàndia, és on es va obrint en espiral, no? I aquests mons es van trobant i entrant en conflicte o superposant-se.
No sé com va néixer la idea d'escriure aquest llibre. També m'interessa el procés creatiu que passa un escriptor, un autor com és tu, Jaume. No sé si és un dia d'allò com els cantants, que a vegades expliquen que s'estan dutxant i els ve una idea al cap, si és una cosa a través d'una vivència personal, és una idea que ja vas anar cuinant a foc lent durant els anys. Com neix tot això?
Bé, clar, tots els processos són vàlids. Vull dir, l'important és que al final el llibre funcioni, sigui versemblant pel lector i l'autor estigui satisfet del que està fent, no? del punt final on arriba. En el meu cas, no sóc dels de la dutxa i la idea, o sigui, jo ho dic sovint, no em trobaran a l'estudi, com ara estic al meu estudi, no? Però no és aquí on em trobo per veure què escriuré, no? Sinó aquí ja és on em poso a redactar o a treballar directament el text. Arribo a la idea d'un llibre molt a través de l'atzar d'alguna impressió que rebo, també dels viatges, o fins i tot del simple passeig per la ciutat que vaig cavilant i vaig pensant. Pel que fa a Andròmeda, va ser determinant molt un parell de coses, independentment d'aquesta imatge de la galàxia que ens engolirà, que hi ha alguns científics que ara no ho veuen tan clar, però bé, tot això passarà dintre 4.000 milions d'anys, o sigui que no ens hem d'amoïnar gaire.
En el
cas d'Andròmeda va ser determinant per mi saber que una bona amiga meva, que és la que ha donat base a... O sigui, és una vivència personal, d'alguna manera. Una bona amiga meva, traductora, que fins i tot ha escrit alguna ressenya d'una novel·la meva, Nocturn de Portbou, amb políglota, doncs va patir un ictus. Aquest ictus la va impossibilitar amb temes de la parla i altres històries. Aquest drama, aquesta desgràcia, aquesta adversitat està ben bé com dins d'aquesta mena de tret inicial per escriure. Vaig pensar que era una cosa massa terrible com per obviar-la i que a mi em determinava a escriure. A més, va coincidir en el mateix període amb una guerra que ara ja està oblidada, que és la de l'Alt Karabakh, no? Jo sempre he sentit molta empatia pel poble armeni i bé, en no res se'ls van esborrar i em va semblar que era un altre element dramàtic i aquest, a través d'un personatge, un exsoldat armeni que apareix a la floresta i que entra en contacte amb els personatges que ja hi són allà, doncs es va generant el nucli inicial del llibre. Això va creixent, això es va engrandint, i a mesura que vaig escrivint vaig trobant nous elements, no? Però la vivència personal i la percepció del món estan en la manera meva d'iniciar. O sigui, mai és m'assec, començo a fer un esborrany, a veure sobre què puc... No, això jo m'avorriria, diguem-ne, no. Em semblaria massa estàtic. Jo necessito el moviment. Mm-hmm. Per això també, en els meus llibres, sempre, d'alguna manera o altra, hi ha l'element del viatge.
No sé quant de temps has dedicat a escriure aquesta novel·la des que vas tenir la idea, des que vas començar a agafar el bolígraf...
Un parell d'anys. Aquesta novel·la va tenir la sort de... a més, com un reforç, quan era només un projecte, doncs de guanyar una beca Montserrat Roig, una beca d'escriptura, perquè tu escriguis tranquil·lament, i això sempre dona un cop de mà a l'autor, no? Vull dir, perquè bueno, doncs s'escriu amb diners o sense diners, però si els tens, doncs millor. Uh-huh. Bueno, a més, tampoc és gaire cosa, però vull dir que ajuda, sí, tots aquests elements ajuden.
El jurat del Premi Empordà de Novel·la va destacar, d'Andròmeda, va destacar la originalitat. Clar, en un món en què s'ha tractat tant de temes de maneres tan diferents, s'ha escrit de pràcticament tot i des de molts punts de vista diferents, encara és possible ser original escrivint una novel·la?
A mi em va sorprendre el comentari, em va agradar molt, perquè... o sigui, és veritat, o sigui, està tot tan tocat i està tot tan remenat i ja tenim 2.000 anys bueno, no sé, és que, clar, això, quan diuen, aquest és molt original, a mi em sorprèn, i que ho diguessin de mi, doncs, va ser agradable. Jo no ho pretenia, jo no pretenc, o sigui, sempre estic investigant i intentant afegir-me un grau de complexitat. No cap al lector, sinó cap a mi, a la manera de construir el text, perquè si fes els llibres, no les novel·les, els llibres, perquè tinc altre tipus de llibres, de la mateixa manera sempre, doncs, no... m'avorriria, no sé, no trobaria l'interès, no? Sí, realment, potser sí que és original des del moment que hi ha diferents plànols paisatgístics o escenaris. Sí que hi ha un tema, però hi ha dos o tres temes que s'entrelliguen, i a més es mou en uns... aquests espais no són els usuals una mica en la, diguem, en la literatura catalana, el nucli de la Floresta al voltant de Barcelona, o, bueno, Brooklyn no ho sé, però al nord d'Islàndia, doncs em sembla que encara no he llegit res de ningú. Si el trobés, tampoc passaria res, perquè és molt pretensiós quan un autor creu o vol fer veure que ha... que, no sé, sempre, si remenes, sempre acabaries trobant algú que va fer alguna cosa semblant a la teva línia. L'important és afirmar la teva veu i anar millorant. És molt important la forma, el text, no? I els temes, està molt bé, i si el jurat els troba originals, jo perfecte, però no ens hem d'obsessionar amb el tema de l'originalitat, encara que, bé, estic content perquè ho diguin de mi, no? Què diré, no?
Sabem que el premi, a banda d'una dotació econòmica, també inclou l'edició del llibre amb la col·laboració de Brau Edicions. Sabem quan el podrem veure a les llibreries o encara no ho sabem?
Sí, aproximadament. Avui em trobo amb Gennar Fèlix, de Brau Edicions, l'editor, però ja sé que el llibre el tindreu a finals de juny, que a mi em fa molt content, perquè tinc moltes ganes de veure'l, jo som molt participatiu amb els meus llibres. Si em convoquen per fer clubs de lectura, xerrades, doncs soc dels que hi vaig, no em tanco i ni m'amago, sinó que m'agrada parlar del que faig. Vull dir, pocs lectors que tenim, si en podem trobar algun més, doncs perfecte.
No sé, Andròmeda com a llibre, has escrit nombrosos llibres, no només novel·les, com comentaves abans, és el millor que has escrit?
Jo crec que està al mateix nivell. Realment, el risc d'Andròmeda és el que més, és on més m'he arriscat. I jo sempre parlo de dos o tres llibres com el top ten, com el màxim de... Un és Somnis de Valparaíso, i que vaig guanyar el Premi València de Narrativa fa 4 anys, 4-5 anys, i vaig amb tanta mala sort que quan vaig guanyar el premi era en plena pandèmia i el llibre va passar ben desapercebut malgrat el que l'editorial corresponent va fer, però bé. I crec que està al mateix nivell també que Nocturn de Portbou, que és un altre dels meus llibres bàsics, no? Però avui me l'estava remirant, no? M'agrada remirar-lo, i a més aviat li he de donar el text, ja, bueno, li hauré de donar aviat el PDF, o avui li hauré de donar l'edit el PDF perquè comencin, i realment estic molt satisfet, estic content, estic humilment orgullós del llibre, no? També és un repte, a veure què farem ara, no? Però sí, el podem considerar un dels meus millors llibres, evidentment,
ja per...
i està bé.
Ja per anar acabant, ja, Jaume, no sé, tens altres llibres en projecte en potència, diguéssim, o sí. Encara ara de moment s'ha centrat en aquest llibre d'Andromeda?
Bé, ja, clar, ara arriba el moment de el procés de l'edició i de la promoció d'aquest llibre, i jo encantat, perfecte. Però jo sempre tinc llibre, jo sempre escric, o sigui, si, de fet, si no escric, estic com de mal humor i estic estrany. Mm. Tinc un llibre acabat al calaix, que era clar, com està el calaix i l'hauré d'anar movent, no puc dir gaire cosa, i tinc com a mínim dos projectes més ja per començar a escriure, vull dir que estic esperant, com qui diu, dic, la setmana vinent m'hi poso, la setmana vinent m'hi poso. Uh-huh. I això em dona vida, diguem-ne.
Doncs Jaume Benavente, guanyador del novè Premi Empordà de novel·la, amb la novel·la Andromeda, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquest matí
al
Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i fins la propera.
Vinga, gràcies, moltes gràcies.
I nosaltres, quan són 9:15 del matí, donem pas a l'informatiu. I comencem l'ampliació dels titulars que us explicàvem fa una estona, explicant-vos que neix el programa Feta al Parc, una iniciativa que vol agrupar, reforçar i donar més projecció a les iniciatives agroalimentàries i artesanals que es desenvolupen dins dels espais naturals protegits de Catalunya. La proposta es va presentar la va presentar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest passat dijous, des del càmping Les Medes de l'Estartit. Segons explica la consellera, el programa neix amb la voluntat de reconèixer aquells productors, elaboradors i artesans que treballen en coherència amb els valors ambientals i paisatgístics del territori. En aquest sentit, va subratllar que Feta al Parc pretén convertir-se en una eina pública per equilibrar el desenvolupament econòmic amb la conservació dels espais naturals. Maria Alzina.
La iniciativa aposta per crear una marca identificativa que garanteixi qualitat, proximitat i sostenibilitat. Així, els productors adherits podran utilitzar un segell que acrediti el seu compromís amb pràctiques respectuoses amb l'entorn, la traçabilitat dels productes i la preservació dels ecosistemes. El programa té una doble dimensió, d'una banda ambiental, amb l'objectiu de reforçar la biodiversitat i la qualitat paisatgística dels parcs naturals, i de l'altra, econòmica i territorial, per impulsar activitats arrelades al territori i afavorir el consum de productes locals. En aquesta primera fase es preveu que fins a 250 productors s'hi puguin acollir. Tots ells hauran de signar un acord voluntari que inclourà el compromís d'aplicar pràctiques sostenibles com la gestió responsable dels recursos naturals o la restauració d'hàbitats. A canvi, rebran assessorament tècnic, acompanyament en la transició cap a models més sostenibles i suport en la comercialització. El departament ja està treballant en l'elaboració de guies tècniques amb criteris agroecològics i ambientals, així com la identificació de bones pràctiques adaptades a cada sector. L'objectiu és assolir durant el primer any un centenar d'acords amb productors. Paneque ha remarcat també que el paper clau del sector primari en aquesta gestió dels espais naturals. Ha destacat que activitats com la pagesia, la ramaderia o la pesca no només generen economia, sinó que també contribueixen a mantenir el paisatge, preservar la biodiversitat i conservar els valors culturals dels territoris. Fet el Parc vol anar més enllà de les iniciatives ja existents i estructurar-les en un pla d'acció conjunt. El programa s'estendrà a tots els parcs naturals gestionats per la Generalitat, però també a altres espais protegits sota la gestió de consorcis com els de Collserola, Gallecs o les Gavarres. Aquesta ampliació permetrà integrar territoris molt diversos, des d'àrees d'alta muntanya fins a espais periurbans i zones mediterrànies.
Pel que fa a la distribució, el projecte arrencarà amb una quarantena de punts de venda gràcies a un acord amb la Federació Catalana de Càmpings.
S'hi instal·laran espais específics dins dels càmpings i també en centres de visitants dels parcs naturals, amb accions de promoció associades. A més, el programa es donarà a conèixer oficialment en el marc del segon Congrés de Càmpings de Catalunya, que se celebrarà a la Seu d'Urgell a mitjans d'abril. També es preveu la creació d'un catàleg digital amb tots els productors i punts de venda adherits. De cara a l'estiu, la iniciativa s'ampliarà amb nous canals de comercialització a través de restaurants i establiments adherits a la Carta Europea de Turisme Social. sostenible. Aquesta línia es reforçarà amb activitats com tastos, demostracions culinàries i altres accions per apropar els productes al consumidor final. En total es calcula que prop de 90 empreses turístiques, entre càmpings, restaurants i allotjaments, participaran en aquesta primera fase. Tot plegat en un context en què Catalunya rep uns 4 milions de campistes anuals, gairebé la meitat dels quals es concentren a la Costa Brava en una zona amb una elevada presència d'espais naturals protegits.
La Bisbal d'Empordà continua desplegant un ampli programa d'activitats en el marc de la seva designació com a capital del tennis català 2026. Durant tot l'any, el municipi impulsa propostes que van des de la promoció del tennis a les escoles fins a la formació de tècnics i àrbitres, passant per iniciatives de caràcter inclusiu i activitats obertes a tota la ciutadania.
El moment central d'aquest calendari arribarà amb el Catalonia Open Sol Gironès BTA 125, que es disputarà del 27 d'abril al 3 de maig al Club Esportiu Club de Tenis La Bisbal. Es tracta d'un torneig itinerant de la Federació Catalana de Tenis, que després de passar per Reus, Lleida i Vic, arriba al Baix Empordà coincidint amb el 10è aniversari de la prova al Club Bisbalenc. Una de les novetats d'aquesta edició és el model de finançament, que recau principalment en la Federació Catalana de Tenis amb el suport de la Diputació de Girona i la Generalitat. Tot i això, el club local manté un paper clau en l'organització. Tots els partits, tant individuals com de dobles, es jugaran en les pistes de terra batuda del club i amb accés gratuït per als espectadors, amb la voluntat de facilitar l'assistència i acostar el tennis d'elit al públic. Amb una dotació de $115.000, el torneig es posiciona com el més important a Catalunya en categoria femenina i un dels principals de l'Estat, només per darrere del WTA 1000 de Madrid. La coincidència amb la segona setmana del torneig madrileny permet atreure jugadores de primer nivell internacional que busquen competir abans o després de la cita a la capital espanyola. El quadre previst inclou noms destacats del circuit, com la jove promesa Alexandra Eala, la doble campiona del Gran Slam Barbora Krejčí jove o la número 1 espanyola Jessica Buzas. També hi figura Katerina Siniakova, referent mundial en dobles amb múltiples títols de Gran Slam i medalles olímpiques, així com Dalma Galfi, vigent campiona i una de les jugadores més vinculades al torneig. Aquesta edició tindrà a més un component especialment emotiu amb el comiat de la tenista baixempordanesa Aliona Bolsova. La jugadora molt vinculada a la competició rebrà un homenatge el dissabte 2 de maig a la pista central en un acte que vol reconèixer la seva trajectòria esportiva i el seu paper en la projecció del torneig.
I més enllà de la competició, l'organització posa l'accent en el vessant social i també l'educatiu.
El tennis en cadira de rodes tornarà a tenir un paper destacat amb activitats prèvies a les escoles i demostracions durant el torneig. En aquest sentit, els alumnes de 6è de primària de la Bisbal han anat participant en les darreres setmanes en xerrades i experiències pràctiques amb esportistes adaptats, reforçant valors com la inclusió i la igualtat d'oportunitats. Ho ha explicat el president del Club Esportiu Club de Tenis La Bisbal, Xavier Ponsatí.
I com no, com cada any, també nosaltres estem fent les jornades de tennis inclusiu, que s'han fet ja les jornades de sensibilització a les escoles i passaran uns 300 nens el primer dia del torneig, el dilluns, abans de començar el torneig, farem un clínic amb la col·laboració de la Fundació de la Federació Catalana de Tennis, no?
El programa paral·lel també inclou la celebració de la Diada del Tennis Gironí amb una taula rodona dedicada al paper de la dona en l'esport, així com una exhibició inclusiva amb la participació d'esportistes de la Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual. La presentació oficial d'aquests dos tornejos s'ha fet a la Diputació de Girona aquest dimarts amb la participació de representants institucionals i del món esportiu, que han coincidit a destacar la importància d'aquestes competicions per a la projecció del territori i la dinamització econòmica i turística. Un cop finalitzi el torneig de la Bisbal, el relleu el prendrà l'ITF W35 de Platja d'Aro, que es disputarà del 4 al 10 de maig al Club Tenis d'Aro. Amb una dotació de $30.000, aquesta competició arriba a la seva 7a edició, plenament consolidada dins el circuit internacional.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha proposat adjudicar el servei de recollida selectiva de residus i gestió de la planta de transferència a l'empresa GBI Paprec, després del procés de valoració de les ofertes presentades al concurs de licitació. La proposta arriba un cop analitzades les candidatures i l'empresa seleccionada ha obtingut la millor puntuació global, amb prop de 100 punts per davant de la resta de licitadores, Maria.
En total, tres empreses han participat en el concurs públic. GBI Paperrec, la guanyadora amb 98,69 punts, Urbacer en segona posició amb 93,23 i Servitransfer amb 89,53 punts en la valoració global. La valoració ha combinat criteris tècnics i econòmics i, en aquest sentit, l'oferta de GBI Paperrec inclou un pressupost anual de prop de 2,7 milions d'euros, situant-se en una franja similar a la resta de propostes presentades. Pel que fa a criteris d'avaluació amb judici de valor, l'empresa guanyadora ha estat la més destacada, amb diferència que ha estat definitiva per aconseguir la major puntuació global. El servei inclou la recollida selectiva de residus i la gestió de la planta de transferència, dues peces clau per al funcionament del sistema de residus al territori. Ara el procés continua amb el requeriment de documentació a l'empresa proposada abans de formalitzar definitivament l'adjudicació del servei.
I el pla de l'Ajuntament de Begur ha aprovat l'adjudicació del Servei Municipal d'Aigua Potable i Clavegueram, un servei bàsic per al dia a dia del municipi. El contracte tindrà una durada inicial de 4 anys amb la possibilitat de prorrogar-lo anualment fins a un màxim de 4 anys més.
Aquesta fórmula permet garantir estabilitat en la gestió del servei. L'acord assegura la continuïtat del servei essencial, així com el manteniment de les infraestructures i la resposta davant possibles incidències que puguin afectar a la ciutadania. El contracte supera el 1 milió d'euros, una inversió rellevant per garantir el correcte funcionament del subministrament d'aigua i el sistema de sanejament. En els propers dies, l'Ajuntament completarà els tràmits legals i formalitzarà aquesta adjudicació perquè el servei es continuï prestant amb normalitat.
Els pressupostos participatius del 2027 de Palafrugell han tancat la fase de presentació amb un total de 213 propostes rebudes. La xifra ha duplicat les 98 iniciatives recollides en l'edició anterior i confirma un augment destacat de la participació ciutadana. Ferran Castelló.
En total s'han recollit 115 propostes impulsades directament per la ciutadania. D'aquestes, 49 s'han presentat a través de la plataforma digital i 66 han format paper als equipaments municipals i als barris. A més, les entitats locals han aportat 14 iniciatives, majoritàriament per via telemàtica. El procés també ha incorporat la participació col·lectiva. Fins a 84 propostes s'han generat en espais estructurats com consells municipals i trobades amb col·lectius. Responen a necessitats compartides i treballades de manera conjunta. Un cop tancada aquesta fase, el procés entra ara en la valoració tècnica. Entre abril i juliol, els serveis municipals analitzaran les propostes per comprovar-ne la viabilitat tècnica, jurídica i econòmica. També es podran agrupar iniciatives similars per millorar-ne l'eficiència. Les propostes validades passaran a la fase inicial de votació i tindrà lloc del 15 de setembre al 15 d'octubre. Hi podran participar totes les persones empadronades a Palafrugell majors de 16 anys. El sistema serà telemàtic i es reforçarà amb punts de suport al vot al municipi. Un cop finalitzat el procés, es faran públics els resultats. L'execució dels projectes començarà el 2027 i s'allargarà fins a esgotar el pressupost disponible. Les actuacions es presentaran com a projectes escollits per la ciutadania. Aquesta edició compta amb 360.000 euros. D'aquests, 300.000 es destinaran a inversions i 60.000 a serveis programes o activitats.
Ràdio Capital presentarà aquest dijous, demà 9 d'abril, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, el podcast de ficció sonora Aquella nit al Tiffany's. Serà en un acte obert al públic que posarà el focus en el context històric i social que dona vida a aquesta producció. El podcast recupera l'episodi real de l'intent d'atemptat a la discoteca Tiffany's durant els últims anys del franquisme, un cas que recull el llibre El pacifista que volia volar una discoteca i que ha servit d'inspiració per a aquesta ficció sonora. Maria Alzina.
L'acte permetrà acostar al públic a una història que va més enllà d'un succés concret i que retrata les tensions polítiques, socials i culturals de la recta final de la dictadura. Els assistents podran escoltar un resum sonor d'uns minuts del podcast que oferirà un tast de l'atmosfera, la intensitat narrativa i el tractament sonor de la sèrie. Tot seguit se celebrarà una conversa amb l'autora Anna Morgades, la periodista Rosa de Diego, l'autor del llibre Joan Gasull, el director d'actors Toni Selles i el director de Ràdio Capital i productor del projecte Miquel 40. La taula servirà per abordar les diferents maneres d'explicar un mateix fet històric i per reflexionar sobre les diferències entre el relat escrit i la dramatització sonora. Els participants compartiran també la voluntat de la sèrie de no quedar-se només en l'anècdota, sinó d'abocar tota una època marcada per la repressió, la por i les contradiccions del tardofranquisme. L'acte es clourà amb les intervencions de Núria de José, consellera delegada de la xarxa, i de la directora de Ràdio 4, Sònia Urbano. Com a preludi de la cita de Barcelona el passat 31 de març, el podcast es va presentar a la sala d'actes de l'Ajuntament de Platja d'Aro, un acte que va reunir una cinquantena de persones i que va servir per posar context al projecte. La sessió va combinar l'escolta d'un fragment de la ficció sonora amb una conversa per part de l'equip en què es van abordar tant els fets reals que inspiren la història com el procés de creació i adaptació.
Palamós ha posat en marxa una iniciativa comunitària per elaborar un arbre de Nadal de ganxet amb la participació de la ciutadania. El projecte busca implicar veïns i veïnes en una proposta col·lectiva i creativa. La crida és oberta a persones de totes les edats i també s'hi poden sumar sense experiència, que rebran formació bàsica en la tècnica del ganxet durant les sessions organitzades.
L'objectiu és crear un element nadalenc que esdevingui un referent al municipi durant les festes, reforçant també el sentiment de comunitat i participació ciutadana. La iniciativa la impulsa la delegació a Palamós de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central, Càritas Interparroquial de Palamós i Sant Joan i la delegació al municipi de la Fundació Encolliga amb col·laboració de l'Ajuntament, que donen suport a aquesta proposta amb vocació inclusiva i participativa. Per començar el projecte s'ha convocat una reunió oberta aquest dijous a la tarda al local de Càritas, on s'explicarà el funcionament de la iniciativa i s'organitzaran els grups de treball. El procés d'elaboració es farà de manera col·lectiva durant les pròximes setmanes, amb trobades setmanals per confeccionar les peces que formaran l'arbre.
I el retorn de la Setmana Santa ha estat amb trànsit més fluid i sense víctimes mortals, tot i l'augment de desplaçaments aquesta setmana. Berta Roura.
L'operació Retorn de la Setmana Santa s'ha tancat sense cap víctima mortal a la xarxa viària interurbana de Catalunya i amb una reducció destacada de les retencions respecte a l'any passat. Tot i l'augment de la mobilitat, a més de mig milió de vehicles retornant cap a l'àrea de Barcelona, el trànsit ha estat més fluid i amb menys quilòmetres de cues als principals eixos viaris. Al Baix Empordà s'han registrat retencions puntuals, especialment a la C31 entre Platja d'Aro i Cristina d'Aro, coincidint amb el retorn de vehicles. Les autoritats destaquen la millora general de la circulació i recorden la importància de mantenir una conducció prudent en períodes de gran mobilitat.
I el MIC 2026 bat rècords de participació i es consolida com a referent internacional del futbol base aquí al Baix Empordà.
El Mediterranean International Cup, més conegut com el MIC, ha tancat l'edició del 2026 amb una participació de rècord i amb Palamós com a epicentre de les finals del torneig. Diversos clubs europeus i estatals s'han repartit els títols en una edició marcada per la igualtat i l'alt nivell competitiu, fet que reforça el prestigi internacional de la competició. El Baix Empordà ha tingut un paper clau en l'organització, amb diversos municipis implicats, mentre que Palamós ha acollit els partits decisius. Amb centenars d'equips i milers de jugadors, el MIC es consolida com una plataforma de referència de futbol formatiu i com un esdeveniment amb un fort impacte esportiu i econòmic al territori durant la Setmana Santa.
I fins aquí el repàs informatiu aquest matí de dimecres 8 d'abril del 2025. I quan passen 2 minuts i mig de 3:15, toca parlar de tecnologia. I aquí en aquesta casa, si hem de parlar de tecnologia, hem de trucar amb Martí Seguer. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Avui no és el teu dia habitual, diguem-ne, de secció, però bé, no. Li hem preguntat si podia venir avui, tenia un foradet, i en Martí sempre diu que sí.
Sempre diu que sí, sí, sí. S'ha de dir que sí.
Què tal, la Setmana Santa, bé?
Molt bé, sí, sí. Sí. Entre mones de Pasqua i totes aquestes coses.
I naus Artemis i aquestes
coses. Naus Artemis, també. També en parlarem.
En parlarem. Doncs comencem, si vols, parlant de, en aquest cas, de Meta i Google, que hauran de pagar una indemnització històrica per un cas d'addicció a les xarxes socials.
Doncs sí, es tracta d'una decisió judicial molt rellevant que arriba des de Los Angeles i pot marcar un abans i un després en la relació entre les grans plataformes digitals i els seus usuaris, especialment els menors d'edat. I és que un jurat de Meta, un jurat ha declarat que Meta, propietari d'Instagram i de Facebook, i també Google com a matriu de YouTube, són els responsables de perjudicar la salut mental d'un jove que va desenvolupar una addicció a aquestes aplicacions durant la seva infantesa. La sentència estableix una indemnització de 3 milions de dòlars per danys morals i econòmics. A més, reparteix la responsabilitat de manera desigual, per tant, Meta haurà d'assumir el 70% del cost, mentre que la resta recaurà en YouTube. Aquest detall també és significatiu perquè apunta a una valoració diferenciada del paper que tenen les diferents plataformes en la generació d'aquestes conductes addictives. Però la cosa d'això és que aquest cas no és aïllat i, de fet, arriba just després d'una altra condemna important als Estats Units, en aquest cas a Nou Mèxic, on Meta haurà de pagar 375 milions de dòlars per no haver protegit adequadament els menors a les seves plataformes. Tot plegat s'inscriu en un context de creixent de pressió judicial i social cap a aquestes empreses tecnològiques. La demanda original també tenia inclòs TikTok i Snapchat, però aquestes plataformes van arribar a un acord extrajudicial amb la demandant abans d'arribar a judici. I un dels aspectes també més importants d'aquesta resolució és que pot establir un precedent per aproximadament 1.500 casos similars que estan pendents als Estats Units per més o menys el mateix. Els demandants acostumen a argumentar que aquestes plataformes utilitzen algoritmes dissenyats per maximitzar el temps d'ús, fet que pot afavorir aquests comportaments addictius, especialment entre els joves. I a més també es qüestiona si les empreses han fet prou per protegir la salut mental d'aquests menors. Bueno, i també ja han anunciat Meta i Google que recorreran la sentència.
Home, per descomptat, no podia ser d'altra manera. Déu-n'hi-do, però sí que el que deies que sí que significa un abans i un després aquesta sentència, perquè cada cop les addiccions a les xarxes socials són casos més seriosos i que la gent es pren més seriosament, no és cap broma.
Exacte.
Parlem ara del tancament de Sora per part d'OpenAI.
Saps què és Sora?
Ni idea.
Vale. Doncs per això el tanquen. Bueno, per això, això passa amb molts usuaris. L'altre dia li vaig preguntar a en Joan Bosch i també em va dir exactament el mateix. No me'n recordo de Sora.
Home, però preguntar en Joan Bosch per tecnologia també...
Bueno, si és veritat. Doncs era una plataforma de la mateixa empresa que ChatGPT i el que pretenia era generar vídeos amb intel·ligència artificial i només 6 mesos després del seu llançament tanca. Es tracta d'un moviment que reflecteix un canvi clar en les prioritats de la companyia nord-americana que ara vol centrar el seu desenvolupament en el que és pròpiament el ChatGPT i en altres línies estratègiques com la robòtica i la simulació del món físic. Sora havia estat pensada com una eina innovadora amb una proposta que combinava elements de les xarxes socials i la generació automàtica de continguts, i la plataforma pretenia crear vídeos hiperrealistes a partir de descripcions textuals amb una interfície que recordava una mica aplicacions com TikTok. En els primers dies va tenir un èxit notable, amb més d'un milió de descàrregues en menys d'una setmana. Tot i això, aquest interès inicial no es va mantenir el temps i l'activitat dels usuaris ha anat disminuint progressivament. I davant d'aquest escenari, OpenAI ha optat per reorientar la seva estratègia. El tancament de Sora també implica la retirada de la seva API per als desenvolupadors i l'abandonament dels seus plans d'integrar aquesta generació dins del ChatGPT. Per tant, no veurem ChatGPT generant vídeo a curt termini. I aquest canvi també ha tingut repercussions en l'àmbit empresarial. OpenAI ha tancat també acords amb grans companyies com Walt Disney Company, que preveien inversions importants per l'utilització d'aquests continguts o aquesta creació. I a més, la plataforma també havia generat controvèrsia per possibles vulneracions de drets d'autor, ja que alguns continguts reproduïen estils visuals i elements protegits molt, molt exactes als creats amb copyright, diguéssim.
T'anava a comentar, ostres, ha de tenir moltíssimes pèrdues per fins i tot trencar acords amb companyies com The Walt Disney Company, però quan has dit després això dels possibles vulneracions de drets d'autor, m'ha començat a quadrar una mica més, més tot, que vaja, que sí que és un tema que fa por a moltes grans empreses com pot ser aquesta d'OpenAI. Canviem de tema ara perquè la Policia Nacional alerta d'una nova estafa per correu electrònic que es fa passar per una citació oficial.
Doncs sí, es tracta d'un nou cas de phishing, una tàctica de ciberdelinqüència que consisteix en suplantar la identitat d'una entitat legítima per enganyar els usuaris i obtenir les seves dades personals o financeres. En aquest cas concret, els estafadors utilitzen la imatge i el logotip de la Policia Nacional per enviar correus electrònics que simulen això, una citació oficial. El missatge informa al destinatari que ha de presentar-se per declarar i inclou també un enllaç per accedir a més informació. Però aquest enllaç, clar, és fraudulent i serveix per robar-nos les dades. El contingut del correu està dissenyat per generar una alarma, una urgència, fa referència a possibles conseqüències legals si no es compleix la situació, cosa que pot provocar que la persona doncs, actuï de manera impulsiva i faci clic en aquest enllaç sense verificar doncs, l'origen del missatge. Aquest tipus d'atacs es basa doncs, això, en enginyeria social, és a dir, en la manipulació psicològica dels usuaris, i en aquest cas els ciberdelinqüents aprofiten doncs, això, el respecte, la por que generen les institucions oficials per augmentar aquesta efectivitat en l'estafa. De fet, segons dades de l'INCIBE, més del 70% de les ciberamenaces a Espanya estan relacionades amb això, amb intents de suplantació d'identitat. I això mostra doncs, fins a quin punt el phishing s'ha convertit en una de les principals amenaces digitals. Davant d'aquesta situació, doncs, la Policia Nacional recomana diverses mesures de prevenció, per exemple, verificar sempre el domini del remitent, evitar fer clic en enllaços sospitosos i desconfiar dels missatges amb errors o formats poc habituals o amb llengües mal escrites, tot i que cada vegada utilitzen més intel·ligència artificial perquè estigui ben escrit. Uh-huh. I també destaca també el paper de les xarxes socials com a eina de comunicació institucional. En aquest cas, la policia ha utilitzat les plataformes per alertar ràpidament de la població d'aquest missatge que es difonia en aquest cas.
Jo diria, Martí, no sé si estaràs d'acord amb mi, com a missatge d'informació de servei, diguem-ne, que si rebeu un correu, un SMS, diguem-ne que no espereu.
Exacte.
I hi ha un enllaç, no cliqueu mai en aquest enllaç,
no.
Truqueu, si és de la Policia Nacional, busqueu el número de la Policia Nacional i truqueu per Exacte. Verificar que es tracta d'un correu oficial i legal, si no, no hi entreu mai.
Exacte.
La meva mare a vegades em diu, m'han enviat això, no sé què, no hi entris, sobretot no hi entris.
Sí, sí, és així. I també SMS, també és... E-mails és una cosa, però SMS també...
Sí, d'entrada, si t'envien un SMS, sospita, perquè ningú envia sí, SMS.
Sí. Exacte, sí, sí.
Però sí, sí. Si hi ha enllaços que no coneixeu i no sabeu quin és el remitent o d'on provenen, no hi entreu mai.
Exacte.
Continuem ara parlant d'Instagram Plus, la nova proposta de subscripció de Meta.
Doncs Meta ha començat a provar Instagram Plus, un nou servei de subscripció de pagament que incorpora això, funcions avançades per la gestió i compartició de continguts, especialment en l'àmbit de les històries. Aquesta iniciativa forma part d'una estratègia més àmplia de la companyia per introduir models premium a les seves plataformes com Instagram, Facebook i WhatsApp. L'Instagram Plus es troba actualment en fase de proves i només està disponible per un grup reduït d'usuaris de diversos països com les Filipines, el Japó i Mèxic. L'objectiu és això, avaluar la resposta d'aquests usuaris abans d'una possible expansió global i entre les funcions destacades hi ha la possibilitat d'allargar la durada de les històries més enllà de les 24 hores habituals, així com crear també llistes d'audiència més específiques. Aquesta opció també permet compartir continguts amb grups reduïts i personalitzats més enllà dels millors amics. I també una altra novetat és el mode de vista prèvia, que permet visualitzar històries sense que l'autor en tingui la constància de que ho hem vist. Sí, sí, això... Clar, és que són... Bueno, afavorir una mica... Donar funcions prèmium perquè la gent pagui, en definitiva.
Sí, i afavorir l'anonimat a les xarxes.
Exacte,
també.
Exacte, sí, sí. També s'hi afegeixen eines com anàlisis, en el cas, per exemple, d'empreses que ho facin servir per publicitar-se, també dades sobre quantes vegades s'ha tornat a veure una història o sistemes de cerca dins de la llista dels propis espectadors que et visiten. A més, els usuaris poden destacar també una història a la setmana per augmentar-ne la visibilitat, així com també utilitzar una cosa que es diria el superlike, que és animat i interactua amb continguts d'una manera més expressiva. I també aquest conjunt de funcions apunta que serà una experiència més personalitzada i també orientada a la gestió detallada d'aquest contingut.
Això del superlike no és cosa que sortia. Sincerament no l'he utilitzat mai aquesta aplicació, però a Tinder no hi ha una cosa que es diu superlike.
Sí, correcte, sí.
D'acord,
jo tampoc la faig servir, eh? Però sí, em sembla que sí que hi ha aquestes opcions.
Sí, tant en Martí com jo som feliçment aparellats, diguem-ne, un casat l'altre no, però el teu Tinder sí que no el toquem, però sí que em sonava, dic, ostres, ara Instagram sí, serà però, encara no, més una aplicació de lliga.
Amb els amics, bueno,
sí.
Aquestes coses es parlen.
Exacte.
I pel que fa al preu, doncs les proves indiquen que la subscripció seria relativament assequible, amb tarifes inferiors als 2 euros. També ofereixen un període de prova gratuït d'un mes perquè ho podem provar, perquè podem fer una mica el xafarder. Uh-huh. I amb aquesta iniciativa, doncs, Meta busca això, diversificar les seves fonts d'ingressos, reduir la dependència de publicitat i al mateix temps també aposta per oferir eines que fomentin la creativitat, la interacció i especialment entre els usuaris que generen contingut d'una manera habitual.
Doncs, Martí, em sap molt de greu, però no podem parlar d'Artemis.
Oh, quina pena.
Ja t'ho deixo que parles amb en Ferran la setmana que ve.
Molt bé.
I res, fins aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquesta setmana de manera extraordinària, podríem dir. I ens escoltem als pròxims supermatins. Que vagi molt bé.
Molt bé. Adéu, bon dia.
Jornada marcada per la boira matinera, una boira força densa, que es mantindrà fins aquest migdia. A la tarda esperem més sol, a partir del migdia esperem més sol i una temperatura continguda, valors entre els 18 i 20 graus a les hores centrals del dia.
Doncs fins aquí el supermàtic de dimecres i tornem demà, com sempre, a les 8 del matí, aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Fins demà!